U. Tots som U. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Un quart d'onze del matí, acompanyats de Joan Bordeus, de l'Alejandro López Fonta, de l'Arturo Puente i de la Júlia, i de la Júlia Ojeda, i també del Josep Moragas. Com estàs, Moragas? Bon dia.
Bon dia.
Perquè és qui ha estat treballant les dades que us avançàvem també en aquest programa fa una estona, l'informatiu. El TAP per accedir al sistema de la dependència a Catalunya, de la gent que és dependent i que necessita unes ajudes, està no enquistat, està anant a pitjor. La llista d'espera per accedir al sistema de dependència no para de créixer. Us ho pensàvem a RAC1, la xifra de persones que esperen, no que estan esperant l'ajuda, sinó que esperen la valoració, ha augmentat un 180% en dos anys, Moragas.
Sí, són dades del Departament de Drets Socials, aquest tingut accés a RAC1. El 22, les xifres eren més raonables, hi havia 24.000 persones, el 2023 eren 25.000, però a partir d'aleshores, en només dos anys, la xifra s'ha multiplicat. Amb data d'octubre 2025, hi ha 68.000 persones, per tant, 43.000 persones més. Parlem d'aquest augment del 180% en dos anys, però és que en sis mesos s'ha incrementat un 17%, ja 10.000 persones més esperant aquest reconeixement. Això fa que la gent estigui molt temps esperant que li donin la dependència. De fet, des de l'Observatori per la Dependència afirmen que cada 55 minuts, gairebé una hora, mor algú esperant aquest reconeixement.
Cada hora, menys d'una hora, mor una persona que està esperant que li reconeixin la dependència a Catalunya.
Només a Catalunya.
Si ens hi fixem per zones, també, hem anat desgranant les dades, Girona seria de les zones més tensionades.
Sí, una de cada set persones que esperen ho fan a la zona de Girona Centre Litoral. Els increments percentuals més grans en aquests últims sis mesos són a Vallès Occidental Est, on han augmentat un 50%, i també hi ha el Penedès i el Garraf, augmenta un 45%. A Girona Nord-Oest també aquest augment és del 44% a les llistes d'espera.
Perquè la gent ens entengui, de què parlem quan diem que algú té un grau de dependència o està buscant un grau de dependència?
És l'estat de les persones que per edat, malaltia o per una discapacitat necessiten atenció i ajuda d'una altra persona en el seu dia a dia. Per tant, la majoria de gent gran, sí, però no és exclusiva d'aquesta edat. Hi ha tres graus. El primer és la persona que necessita ajuda un cop al dia només. El grau 2 és el que necessita dues o tres vegades. La tercera és que té una dependència absoluta, sempre necessita d'algú. El 2 i el 3, per tant, donen dret a un cuidador per part de la Generalitat.
Si mirem enrere, clar, un dels problemes, més enllà de les gestions que es puguin fer o deixar de fer o millorar, és que hi ha molts més catalans en l'última dècada que necessiten ajuda i que són dependents.
Respecte al 2010, en 10 anys, les persones amb un grau de dependència reconegut... 2015, és a dir, fa 10 anys enrere, sí, s'han duplicat, han augmentat un 114%.
Els que ho necessiten, eh?
Exacte. No que necessiten, els reconeguts.
Els reconeguts.
Només els reconeguts han augmentat un 114%, sense comptar la gent que estan esperant per tenir aquest reconeixement de la dependència. Per tant, el sistema cada cop té més pressió. Si ens fixem en els últims 5 anys, respecte al 2020, també hi ha un augment significatiu, 70% més, són 88.000 persones més amb el grau de dependència reconegut.
I el reconeixement per graus? O sigui, quin és el que més augmenta? El que es necessita més, la que té més dependència o la que menys?
La que es necessita més dependència. És el grau 3, que necessita d'algú tot el dia, pràcticament. Doncs en aquest grau hi ha un augment del 78% dels casos en només 5 anys. Gairebé una de cada 6 persones que entren al sistema ho fan amb aquest grau.
Clar, veient el TAP, absolutament increïble, quan aquest govern, el de Salvador Illa, va entrar a la Generalitat, ja va anunciar canvis, el Departament d'Afers Socials va prometre, de fet, reduir les llistes d'espera ara fa un any.
Sí, això ha sigut, aquesta era la promesa que es va fer, no s'està implementant, diguéssim.
Segons fonts, no s'està aconseguint, sens dubte.
Segons fonts del Departament de Drets Socials i Inclusió, aquest últim any s'han incorporat 15 professionals. Des del novembre del 24 no cal aportar un informe mèdic al sistema sanitari i des del març d'aquest any s'ha activat un formulari web.
Això és per accelerar el procés, diguem-ne, eh? Tots són processos per accelerar.
Clar, però sembla que no és suficient. I, clar, quan parlem de llista d'espera no vol dir que el temps d'espera sigui el mateix. Al maig el govern deia que havien d'esperar a tots els ciutadans que volien aquests 4 mesos i mig. Eren 4 mesos i mig per esperar el reconeixement de la dependència. Aleshores, al maig hi havia 60.000 persones esperant. 5 mesos més tard hauríem de pensar que totes aquestes sol·licituds pendents haurien de ser resoltes, però la llista s'ha engreixat en 8.000 persones respecte al maig. Per tant, podem assumir que el temps d'espera s'ha ampliat.
Clar, no quadra, diguem-ne. Si hi havia 60.000 persones al maig i ara n'hi ha 68... Al maig, dius?
Al maig.
I ara n'hi ha 68.000... O n'han arribat 68.000 de noves i s'han resolt les del maig, que és el que deia el govern, que en 4 mesos es resolien, o és que no és aquest el temps d'espera.
Efectivament.
En tot cas, són molts els casos de persones que no obtenen, de fet, mai la dependència, que moren esperant la dependència.
Hem rebut molts missatges, però un dels casos és el cas de la Marta de Roses.
El meu sogre va morir sense que li paguessin la dependència. Llavors, com que ell havia mort, havíem de posar la meva sogra com a la sol·licitant de la dependència del meu sogre. En aquest procés de tota aquesta burocràcia, la meva sogra també va morir. També li havíem demanat la dependència a ella. La dependència del meu sogre tampoc la va cobrar perquè ell havia mort. Per altra banda, tenim una àvia de 98 anys que no es val per ella mateixa, no camina, no es pot fer res. Amb un grau 1, pendent d'intentar aconseguir el grau 2, que ja no sabem si val la pena perquè amb 98 anys no arribarà. I l'altra àvia de 100 anys, que està denegada perquè consideren que 100 anys està molt bé.
Cal dir que, evidentment, hem demanat que si el govern volia donar en fi, la seva visió de la jugada o l'anàlisi fins i tot de la situació, perquè és veritat que hi ha una promesa feta, hi ha uns esforços fets per part del govern, però és evident que no són suficients. Han declinat participar d'aquest programa. M'aixecaves el dit, López Fonta?
No, la pregunta és si hi ha diners, perquè el problema és que no hi ha diners, no? Que no s'estan donant les ajudes perquè tampoc hi ha pressupost.
Això al Moragues no li preguntis perquè pobre.
No, i com no s'aproven els pressupostos.
No, però la Generalitat té múscul financer.
Sí, no, però per l'increment.
No, però vull dir que en aquest... Bueno, clar, això podria entrar en discussió, eh?
De si has d'augmentar la dotació.
El que se'ns havia dit és que amb els suplements que es van aprovar, és a dir, que ja no deixaven de ser una mena de pressupostos sense ser pressupostos, que es podien augmentar aquestes partides. Vull dir, això és el que se'ns havia... I ara algú em podria discutir, eh? Jo no entraré a discutir. Però vull dir que no era un problema... Que en principi no havíem de tenir un problema de calers les polítiques socials.
La dotació aquests anys ha augmentat. Sí, que és veritat que ha anat, a més, no sé si de manera proporcional.
Perquè amb aquest increment de multiplicar per 2, per 3 o per 4, doncs els diners s'han de multiplicar 2 per 3 per 4, perquè si no, com ho pagues, això?
Perdona, pregunta tècnica. La llei quan s'aprova? Quin any s'aprova la llei?
La nova llei de dependència a Catalunya.
A Catalunya.
Fa anys enrere, jo diria, que això ens ho dirà millor també la persona que ens ho dirà de l'associació, que és la Cinta Pasqual, jo diria que des que registren dades a la llei de dependència, des que hi són, era l'any 2019. No sé si és aquell és l'any on s'aprova.
De fet, tenim en línia, potser li podem preguntar a veure si ho sap, a la Cinta Pasqual, que és la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Senyora Pasqual, molt bon dia.
Molt bon dia.
Feia aquesta pregunta a la Júlia Ojeda, si sabia quan es va aprovar aquesta llei.
A veure, la llei que es va aprovar en principi és la llei estatal, que és la que dona cobertura a tots els graus de dependència i a tots els ajuts. I si no recordo malament, sembla que ara ha fet el seu 15è aniversari. Ara ho preguntaré a la meva gent, a veure si m'equivoco.
Crec que l'aprovació pot ser que fos el 2007, però vaja, tampoc no entrarem en discussió sobre això.
Però bueno, ara m'ho diran segur. De totes maneres, jo crec que el problema que estem parlant és exactament el mateix que nosaltres alertem fa temps, és a dir, la setmana passada es va presentar l'estudi de... Nosaltres fem un estudi cada any, un estudi finançat en aquest cas pel Ministeri, on expliquem perfectíssimament què està passant. És a dir, què està passant? El baby boom, ho estem dient des de fa anys. Jo he estat durant 8 anys presidenta de tot Espanya i estàvem alertant que el llop arriba i arribarà el llop. Clar, teòricament no ha de ser una mala notícia perquè això vol dir que durem més temps, que tenim, que necessitem més recursos. Quin és el problema? L'infrafinançament que té el sistema. Si tu saps que entrarà tanta gent, perquè ells ho deien, també el govern ho deia i per això va fer tot el tema, per exemple, de poder donar la dependència sense l'informe mèdic. Bueno, jo crec que tothom sabíem que la gent entraria al sistema i que el sistema se faria un embut. El pitjor embut va ser amb el Covid. Després de la Covid, és el que ha passat. 21, 22, ha anat augmentant, fins arribar ara a uns nivells molt alts. Que el govern està fent moltes coses, segur, no tinc cap dubte, però no són suficients. És a dir, aquesta és la conclusió. Infrafinançament, mala cobertura del sistema... És a dir, intentem que la cosa millore. Hi ha coses, hi ha informes nostres que diuen perquè les coses canvien, se podria fer això, això. És a dir, no sé, per exemple, una persona de 100 anys, hi ha llocs a comunitats autònomes que es dona directe el grau de dependència. Clar, ara n'hi ha molts més de 100 que abans. Sí, però tampoc tants, com per a no dir, escolta, en 100 anys, que esperes, la Maria, que era la senyora més gran de tot el món, tenia 117. Això és una excepcionalitat brutal. Entre el 100 i el 105 moren la gran majoria. No sé, jo crec que han de fer coses més ràpid del propi sistema, perquè si no la gent té la sensació de que la vaig a demanar abans, vaig a fer alguna cosa perquè el sistema no funciona. Clar, sentir gent com la senyora de l'àudio d'abans, de dir, pues, tinc tantes familiars que han mort sense rebre ni tan sols el reconeixement, això és difícil per entendre-ho, molt difícil.
Era la Marta des de Roses, li anava a preguntar, senyora Pasqual, precisament això, si la percepció que tenen i el contacte que tenen, o les dades que tenen, hi ha moltíssima gent que mor esperant el seu reconeixement de la dependència, senyora Pasqual.
Sí, moltíssima, moltíssima gent, i jo crec que el que han de fer és que el sistema funcioni, és a dir, nosaltres tenim un sistema que és concert de places, que això és el mateix quan la gent diu plaça pública, és això, és un concert de places, o tenim un altre sistema que és el de l'ajuda al cuidador o el de l'ajuda, en aquest cas, per a pagar una plaça de residència o un centre de dia. Mira, jo li vaig a donar una dada. Hi ha un 40%, 35-40, de centres de dia que no estan plens. A la zona de València, aquest servei està ple a tot arreu. Per què? Funcionen malament altres coses, eh? No me l'interpreten, perquè jo sóc una fanàtica del nostre model i crec que a Catalunya fem moltes coses bé. Però què passa amb el centre de dia? Mira, està millor finançat, i el transport està inclòs. I el copagament del sistema és zero. És l'únic lloc que en aquests moments el nostre país té cobertura. Fem alguna cosa. Fem alguna cosa, que la gent, els proveïdors de serveis que tenen centres de dia i han fet inversió, ho agrairan. Això en places concertades, eh? En places que el propi govern les ha pogut concertar. Clar, les concertades potser no tenen aquests percentatges de llista, no? Que realment podrien entrar, però n'hi ha, eh? N'hi ha. Fem coses amb el que hi ha, és a dir, jo el que sempre he proposat és fiquem-ho tot damunt de la taula i busquem la solució ideal, i la solució ideal no n'hi ha cap, n'hi ha moltes de solucions. El primer i més important és l'infrafinançament del sistema, s'han de posar més diners. Clar. Per què cobren menys els nostres treballadors que els treballadors pues, de salut o els propis treballadors de la Generalitat, que al final és la mateixa plaça per infrafinançament? Per tant, hem de ser capaços de buscar solucions a tot això. Creguem que és evident que amb un baby boom com el que arriba, a mi el que em preocupa com seran les dades de l'any que ve i de l'altre. Me preocupa molt.
De fet, li volia dir això, que en un moment en què sempre es debat sobre la gestió política, hi han coses que són, en fi, que puc entendre que els líders polítics o els governs d'aquí i d'allà, de qualsevol lloc, facin polítiques, en fi, pirotècniques, no? Que són molt espectaculars. Al final, els sistemes polítics el que han de centrar-se en les coses més bàsiques. Que hi hagi 68.000 persones a Catalunya en una llista infinita que no millora, sinó que no para de créixer, esperant que li diguin vostè pot tenir dret a una ajuda perquè està en un 20, en un 30, en un 50, en un 75 o en un 100% de dependència. És de les coses més bàsiques que hauria de cobrir el sistema. De les coses més bàsiques. I a partir d'aquí parlem de tota la resta. Però la percepció general de que el sistema col·lapsa permanentment, perquè vas mirant, no sé si us passa a vosaltres, també, però aneu mirant a dreta i a esquerra a les coses més bàsiques, els trens, l'educació, no sé què, i vas veient que hi ha una mena de percepció general que està fallant per tot arreu. Ostres, és cert que jo no voldria estar al capdavant d'un govern així, perquè la dificultat d'aixecar això és molt alta, però és que si els governs existeixen és perquè això funcioni. A partir d'aquí debatem de tota la resta. El que li anava a preguntar és el que vindrà. Clar, perquè entenc que el centre de que hi hagi aquest creixement s'explica per l'envelliment de la població, i l'envelliment de la població no va a menys en aquest país.
No. És a dir, l'envelliment de la població, jo li deia al començar, per mi és una de les coses bones del sistema de salut, de, és a dir, hem allargat l'esperança de vida, i això és bo, sempre. El que passa és que jo he sentit dir a moltes persones grans si al final hem de durar més anys, però amb
els
serveis i amb mala qualitat, exacte, doncs ja estic bé, ja hagués renunciat a 2 anys de vida o 3, el que sigui, no? Però no és així, és a dir, durem més i no hi ha prou serveis per atendre. Jo crec que això és la clau. Durem més, està molt bé, vale, però, ostres, no féssim que els 2 anys de vida últims siguin realment nefastos per la família i també per la persona. És a dir, la gent vol viure a casa, això està claríssim, i ha de viure a casa en serveis. Diem tots, no, però en serveis, mira, el nostre país no arriba a les 4 hores de cobertura setmanals per un centre de, per estar a casa, eh? En el cas d'Andalusia és 12, 14, 15, depèn. Bueno, jo crec que tot això ens ho hem de plantejar. Tenim mala cobertura en altres coses, eh? Jo ja li he dit abans que jo crec que el nostre sistema té un bon equilibri, però si volem que la gent estigui a casa, no hem de voler que estigui cuidada per la família, perquè els fills han de fer de fills, i això és molt important. I, per tant, si estan a una residència, estan a un centre de dia, i venen i visiten, i això és molt bonic, el que quan... arriben en un esgotament físic i emocional tan gran, perquè a nosaltres a les residències i al centre dia la gent arriba molt esgotada, perquè porta molt de temps esperant el sistema funcioni, i per tant no ho féssim, és a dir, la gent vol saber a què tinc dret i quan el rebré aquest dret, perquè vostè ha dit 68.000 persones, sí, però és que una vegada ha reconegut el seu dret, després hi ha llistes d'espera per entrar...
No, això volia deixar també, clar, eh? Perquè s'entengui a la informació que hem donat des del principi. Aquests 68.000 que estan esperant no és perquè els hi donin diners o els hi donin
no,
ajuda,
no.
És perquè els hi diguin quin grau de dependència tenen. O sigui, és perquè un col·lectiu determinat, mèdic, o el que sigui, un tribunal, el que sigui, digui, vostè té un 25%, un 30%, un 70%, un 80%. Només per això. El següent pas ve darrere. Hi ha 68.000 persones i moltes d'elles moren no sense haver rebut els diners, sinó sense que els hi hagin dit vostè té aquest nivell de dependència. Estem parlant d'aquest nivell,
de dificultat. Després, a partir d'aquí, vostè voldrà un servei que si vostè vol una residència, doncs depèn de la residència, doncs pot ja estar 6 mesos, pots estar, i depèn d'una residència, pot ja estar 5 anys.
Sí.
És a dir, això és la realitat que avui tenim. Vostè ha dit, jo no vull estar al capdavant d'aquesta situació. És cert, jo tampoc, eh? És a dir, jo ho estic de forma patronal i voldria que ens escoltessin més, que no vol dir que no, perquè treballem amb una comunicació molt, molt, molt clara, eh? Però a mi m'agradaria que uniguem els forts i que tots diguem, escolta, jo fa 30 anys que em dedico a aquesta feina i crec que és important que et diguen i et pregunten com ho fem, això dels centres de dia, les ajudes, el cuidador no professional, som líders, Espanya, líders, és a dir, te dono una ajudeta i et poso la cua, no, busquem, i això és el servei que nosaltres tampoc no volem, perquè donar-te una ajuda i que la gent se senti gay, ja tinc una ajuda a la dependència, si és el que volen, fantàstic. I però i si no és el que volen? Perquè després hauríem de lleure pues, accés al sistema, quan tu tens un grau 3, molt més ràpid que ara.
Sí.
Hi han coses a fer? Claro que sí. El nostre informe, que és 134 fulles, però n'hi ha un resum que en 11 o 12 està tot molt ben definit, diuen claríssimament què és el que hauríem de fer i què és el que hem de potenciar. Sisplau, és important això, parlem tots el mateix idioma i busquem que les persones grans no moren esperant.
Senyora Cinta Pascual és presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar cobertura.
10:34 minuts, insistim, eh? Les dades que portava RAC1 aquest matí són dades del propi departament i que treballava el Josep Moragues al llarg dels últims dies, i és que la xifra de persones que estan en una llista esperant que els valorin per la dependència ha augmentat un 180% a Catalunya en 2 anys. Hi havien 25.000 persones el 2023, n'hi han 68.000 ara, el mes d'octubre del 25. No sé si voleu afegir alguna cosa. He de dir que tenim moltíssims missatges d'oients que evidentment es troben en, en situacions similars i que en fi, expliquen històries realment tràgiques al llarg d'aquest matí. Sí.